Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb quatre novetats, de les que tres ja podem veure avui mateix al Cines Olot, i repassarem, doncs, com ens queda la cartellera després de tants dies de festa.
Ens quedarem atrapats en el temps amb un clàssic de la comèdia romàntica.
També us farem dues propostes per començar l'any veient alguna de les novetats que ens ofereixen les plataformes.
I a les tres raons us direm per què hauríeu de veure o tornar a veure un gran títol del cinema d'animació.
A l'actualitat, evidentment, comentarem el palmarès dels Globus d'Or i com poden condicionar aquest palmarès el que passarà als Òscars.
I en el concurs sabrem, com us demanàvem, quina és la pel·lícula que heu anat a veure aquests dies de festa.
Comencem, doncs, si us sembla, amb la primera recomanació de l'any.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia ens ve de l'àmbit artístic, va passar en els darrers dies de l'any passat, però ha aparegut als mitjans aquesta setmana. Jordi, Jim Ferrer, un amant de l'art i col·leccionista banyolí, ha signat un acord amb l'Ajuntament de Banyoles, segons el qual cedeix la seva col·lecció de peces, principalment quadres, a la ciutat. Entre aquestes peces cal destacar que hi trobem obres de Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Rembrandt o Francisco de Goya.
Quina és la idea a partir de tot plegat? Doncs destacar la generositat de persones, com Jordi i Jim Ferrer, sensibles al fet artístic i també a la necessitat de compartir llegats com aquest amb la gent de la seva ciutat i amb tots els que puguin visitar el lloc on s'hi exposin. A partir de tot plegat, què us recomanem? Pollock, la vida d'un creador, estrenada l'any 2000 i dirigida i interpretada per l'actor Ed Harris. Una aproximació a l'obra i vida del que està considerat el primer pintor modern dels Estats Units.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Buenas noches, caballeros. Seré su croupier esta noche. Texas Hold'em, todo para el ganador.
Oye, Jake, ¿estás totalmente seguro de que quieres hacerlo así?
¿25 millones sobre la mesa? ¿Quiénes son esos hombres?
¡Oh, tranquilo!
Ahora verás.
Mis amigos de la infancia. Les brindaré un par de experiencias.
Salud, chicos.
¿Quieres el coche o bien las fichas?
¿En serio? ¿5 millones en fichas?
Mi regalo.
¿Dónde está la trampa?
Si no jugáis, tenéis que aceptar el resultado.
La muerte es inevitable. Todos los seres vivos mueren.
A mi hija está a punto de arrollarla un tren, y ese tren soy yo.
No vayas a la casa esta noche, cambio de planes.
No pienso cambiar.
No, no, tienes que cambiar el plan. Creía que la casa iba a estar vacía. Va a estar él.
Lo de esta noche es muy complejo, Jake.
Subo 2 millones.
Voy con todo.
¡Hola, Jake!
No haremos daño a nadie.
Escoltàvem el tall de la primera de les novetats que ens arriba, que ve de la mà de l'actor Russell Crowe, que per segona vegada es posa darrere les càmeres per dirigir aquesta pel·lícula, Poker Face, a banda de ser-ne l'intèrpret principal. Recordem que ja va dirigir El Maestro de l'Agua i ara amb aquesta pel·lícula, Poker Face, exerceix a la vegada també de guionista. Al costat de Crowe, en el repartiment, hi trobem Liam Hemsworth i Elsa Pataky, entre d'altres, i es tracta d'una coproducció entre Estats Units, Austràlia i el Regne Unit, amb un thriller de suspens que s'hi reuneixen tots els tòpics típics d'aquest gènere, com són les partides de pòquer, els grups mafiosos, els robatoris, sobretot molt de luxe, aquells cotxes suntuosos, aquells casalots immensos i milionaris, i tot un món que podríem definir ple de manca d'empatia, per dir-ho d'una manera, és a dir, sense mena, cap mena d'empaties entre la gent i les relacions properes, i concretament la història és d'un multimilionari, escoltàvem la seva veu en el tall, que és un jugador de pòquer i que ofereix als seus teòrics amics de la infantesa la possibilitat de guanyar molts i molts i molts diners en una nit, que dius, si ets multimilionari, no sé per què t'ha de preocupar guanyar-ne més, però bé, el cas és que en una nit volen guanyar a partir d'una partida de pòquer i és una nit que assegura ell que no oblidaran. Però per jugar hauran de revelar alguns secrets que canviaran totes les seves vides.
Ya basta. Vengo a llevarte a casa, chaval.
Más noticias. Los opioides se cobraron 93.000 vidas el año pasado.
Se siguen sumando muertes una tras otra.
Hey, Mike, ¿qué haces?
Dar vueltas, como siempre.
Como el mundo, como un retrete.
Depende de cómo se mire, supongo.
¿Cómo lo llevas? No he recaído, si es a lo que te refieres.
Bienvenido a la familia. Te quiero, Ruby Red.
¿Ruby?
¡Hey, Ruby, cielo, despierta! ¡Oh, Ruby, no! ¡Ruby! Quería que la bautizáramos en el río. Ruby tomó malas decisiones, pero esto no ha sido cosa suya.
¿Quién es?
La segona novetat que ens arriba, El río de la ira, és una producció britànica amb un repartiment important i que l'acció es desenvolupa dins el món de les drogues. Encapçala el repartiment a Jack Houston, al seu costat tenim a Robert De Niro, John Malkovich, Dale Dickey i Willa Fitzgerald, entre d'altres. És una història sobre conceptes que són universals, no? La pèrdua, l'amor, i que de fet hi ha tantes i tantes pel·lícules que l'utilitzen com a fil argumental. Coneixerem aquí el Sheriff Church i el detectiu Zeppelin, que intenten mantenir la pau en un poble, que ja de per si és força conflictiu, o les venjances, els ajustaments de comptes, allò és el pa de cada dia. El director és Randall Emmett, productor de films com El irlandès, Silencio o Muere otra vez.
Emily, ¿cómo escribiste Cumbres borrascosas? ¿Podemos comenzar?
La señorita Emily Bronte. ¿Qué quieres hacer tú?
Yo podría ser escritora. Tengo muchas historias. Sabes que no me gusta conocer a gente.
¿Qué es eso?
Lo escribí yo. ¡La gente te llama la extraña!
Todos tenemos algo de extraños.
¿Los has escrito tú? Es un libro feo.
Tu poesía.
¿Quién eres? Ya lo verás.
I també del Regne Unit, com l'anterior, ens ve aquest drama biogràfic i literari que és Emily, que es va presentar en el darrer Festival de Sitges. Com en la primera novetat, en aquest cas no és un actor, és una actriu que es posa darrere les càmeres. Parlem de Frances O'Connor, que també ha escrit el guió també al voltant de l'escriptora Emily Bronte, que és una de les grans figures, com tots sabem, de la literatura anglesa. No és estrictament una biografia, però sí una aproximació imaginada de la vida d'aquesta escriptora i que coneixem principalment a través de moltes de les seves obres, especialment la seva principal obra monumental, Cims borrascosos. Una vida, recordem-ho, que va acabar als 30 anys, amb un caràcter molt rebel i inconformista, amb unes relacions familiars difícils, amb les seves germanes, amb els problemes d'addicció del seu germà. Vaja, recordem que tot això que expliquem passava en l'Anglaterra del segle XIX en una societat molt conservadora i molt tancada, i en el repartiment hi trobem a Emma McKay, tots la recordareu com una de les protagonistes de la sèrie Sex Education i que després hem vist en pantalla gran en pel·lícules com Eiffel o Muerte en el Nilo, i al seu costat Adrian Dunbar, Oliver Jackson Cohen i Gemma Jones, entre d'altres.
La unidad EVA 13 conseguido. Aunque lo llamen el EVA de Dios, no deja de ser la decimotercera arma humanoide multifunción definitiva desarrollada por el hombre. Si introducimos la cápsula de señal de bloqueo en el núcleo, no quedará destruido, pero al menos ya no podrá moverse. ¡Con esto! ¡Estás acabado!
I acabem amb aquesta producció d'animació japonesa que té un títol complicat de recordar. És Evangelion 3.0 més 1.01 Thrice Upon a Time. Tot això
és a dir, Evangelion, el coneixerem per Evangelion.
Acabarem abans. De fet, és el final d'una saga que va començar l'any 2008, després de la tercera entrega, diguéssim que va ser el 2015, el primer director, perquè en realitat són quatre noms que signen el treball, va tenir problemes depressius i això el va obligar a abandonar la feina i, per tant, ara ha reprès l'activitat. No? Aquest primer director del que parlàvem és Hideaki Anno, que de fet és un dels grans del manga japonès. En aquesta quarta i última pel·lícula de la saga Evangelion veiem el protagonista, Misato, i el seu grup que arriben a la ciutat de París per alliberar-la i aconseguir, ara escoltàvem, no?, aquestes peces mecàniques per les seves naus.
I vegem com ens queda distribuïda la cartella en aquests propers dies. Recordem, no us ho hem dit, Evangelion és una pel·lícula que s'estrenarà oficialment el divendres que ve, dia 20, però que dijous hi ha una preestrena a les 8 del vespre, el dijous 19, per tant, el proper programa ja s'haurà pogut veure aquesta pel·lícula. Ho diem perquè la primera de les sales és un triplet que el dijous tindrà lloc, però els altres dies serà un doplet. Parlem del Gato con Botas i l'Último Deseo, Megan i aquesta Evangelion, que tanca la història d'aquesta saga. I a les altres 7 sales, una sola pel·lícula en totes les projeccions, la mateixa, que són les tres estrenes que podem veure des d'avui, Poker Face, el Río de la Ira i Emily, i en les altres quatre tenim El Peor Vecino del Mundo, Operación Fortuna, El Gran Engaño i Avatar, El Sentido de l'Agua en 3D i Avatar, El Sentido de l'Agua en 2D.
I dir-vos també que el proper dijous tenim nova sessió d'òpera al Cines Olot. En aquesta ocasió podrem veure el concert que Luciano Pavarotti va oferir al Hyde Park de Londres per celebrar els seus 30 anys en el món de l'òpera. Més de 125.000 persones van assistir a un concert sota una pluja espectacular per gaudir de les àries favorites del tenor. Podreu veure Pavarotti a Hyde Park dijous 19 de gener a les 8 del vespre al Cines Olot.
És aquell concert en què Lady Di, a petició de Pavarotti, va tancar el paraigua perquè ningú quedés tapat per la seva per aigua i tothom la va seguir imitant.
I per últim, noteu també que el mateix dia la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Operación Fortuna, El Gran Engaño.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I amb aquesta veu espectacular passem a aquesta sintonia que escoltem cada 15 dies aproximadament i que aquest any ens quedem per primer cop aquest 2023 atrapats en un any i una pel·lícula concretament a l'any 1961, que és l'any en què s'estrenava Desayuno con Diamantes.
La pel·lícula va ser dirigida per Blake Edwards amb un guió basat lliurement en la novel·la de Truman Capote interpretat en els papers principals per George Piper i Audrey Hepburn, que ja deixa clar el seu protagonisme total en les primeres escenes i amb els títols de crèdit inicials de fons.
Hepburn és una vividora de nom Holly que viu en un pis d'alt standing amb un gat sense nom. Holly manté relacions amb uns homes rics que li permeten seguir el seu ritme de vida, comprant joies, vestits i tota mena de luxes. Un escriptor poc conegut, Paul, interpretat, com deien, per Josh Piper, s'instal·la en el pis de sota i els dos acaben establint un lligam més fort del que es pensen.
Holly, estoy enamorado de ti.
¿Y qué?
¿Cómo que y qué? ¿Qué preguntas haces? Te quiero y me perteneces.
No, las personas no pertenecen a nadie.
Claro que sí.
No dejaré que nadie me ponga en una jaula.
Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte.
Es lo mismo.
No, no lo es. Holly.
No soy Holly, ni siquiera Lola. A mí no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece. Ni siquiera el uno al otro.
Thank you.
Desayuno con diamantes podria considerar-se una comèdia romàntica, però és curiós si tenim en compte que ve de la mà de Truman Capote, un home amb poques aspiracions comercials i fàcils. Els seus personatges, però, deixen al descobert un destí condemnat a entendre's, dos paràsits socials incompresos i que es plantegen la possibilitat de que la vida els hi reservi no conèixer mai la felicitat.
L'amistat va evolucionant a poc cap a un aspecte marcadament sexual amb l'elegància habitual amb què Edwards presenta situacions delicades i que, tenint en compte l'any en què es va rodar, havien de passar de puntetes davant els espectadors que imaginàvem molt més del que es veia a la pantalla.
Vaya. Tiene usted una casa muy acogedora. ¿También usted acaba de trasladarse?
No, vivo aquí hace un año. El teléfono está aquí. Pues estaba. Oh, ahora recuerdo. Lo encerré en la maleta para amortiguar el sonido.
L'escriptor Paul és mantingut per una nòvia més gran que ell, el seu ritme de treball és més aviat relaxat i la gran novel·la que vol escriure mai no arriba. Per la seva part, Holly és una consumista total que viu la vida amb una alegria fingida. A mesura que avança la trama, l'un i l'altre es veuen reflectits en cada instant.
És per això que dèiem allò de que mereix l'etiqueta de comèdia romàntica que porta ja des de les primeres escenes. Amb certs tocs d'humor i detalls de gran ingenuïtat, és un producte avançat en el temps i que el director esquitxa amb tons còmics, com els que protagonitza, per exemple, un veí japonès que arrossega tots els tòpics del seu país d'origen.
¿Sabes lo que te pasa? No tienes valor. Tienes miedo. Miedo de enfrentarte contigo misma y decir, está bien, la vida es una realidad. Las personas se pertenecen las unas a las otras porque es la única forma de conseguir la verdadera felicidad. Tú te consideras un espíritu libre, un ser salvaje, y te asusta la idea de que alguien pueda meterte en una jaula. Bueno, nena, ya estás en una jaula, tú misma la has construido, y en ella seguirás vayas a donde vayas, porque no importa a dónde huyas, siempre acabarás tropezando contigo misma.
Capítol a part mereix l'actuació d'Audrey Hepburn, que resulta senzillament impressionant. Després d'aquesta pel·lícula, l'actriu faria l'exitosa My Fair Lady, que va marcar la seva carrera, però sense cap mena de dubte, el seu treball a Desayuno con Diamantes traspassa les fronteres de la història del cinema.
George Piper queda en un segon pla. També és veritat que el seu personatge és menys dibuixat i treballat, malgrat que compleix amb el que se li va exigir. Entre els dos aconsegueixen l'atenció i la complicitat del públic davant la reflexió que mantenen sobre els estatus socials i el dret personal a ser feliç, lliure i independent.
En definitiva, Desayuno con Diamantes és una pel·lícula indispensable dels anys 60, d'obligada visió, que diverteix i que serà sempre recordada en molts aspectes, com passa amb moltes altres, i escenes que justifiquen tota una pel·lícula. En aquest cas, Audrey Hepburn cantant ella mateixa la famosa cançó Moon River de Henry Mancini, autor de tota la banda sonora.
Una escena fonamental en la història del cinema d'un film memorable que avui, 62 anys després de la seva estrena, hem volgut recordar. Such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
les plataformes.
Doncs vinga, avui ens visita aquesta secció amb la que us fem un parell de propostes interessants per poder veure cinema des de les plataformes que teniu a la televisió de casa vostra. Anem per la primera.
Y así, y así, y así. Llegó de repente una cálida oleada. Noche oscura, negro infierno, furia desatada. Dejando solo a aquellos letales ojos azules.
Parlem d'entrada de Los Crímenes de l'Acadèmia, una història ambientada l'any 1830 al voltant d'un veterà detectiu de nom August Landor i que intenta resoldre uns assassinats amb l'ajuda d'un jove que el món coneixeria anys després com Edgar Allan Poe. Kristen Bale, Harry Melling i Gillian Anderson protagonitzen aquesta pel·lícula que ja podeu veure fa uns dies a Netflix.
Jesucristo muerto de hambre. Me llamo John Lampel y ayuda. ¿Qué quiere la gente?
Son 10 años de cárcel.
Usted hizo todo lo que tenía que hacer.
Buenos días, Chile.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera.
La segona proposta, 1976, és un thriller polític que té l'acció en el Xile de Pinochet. L'argument ens presenta una dona d'una acomodada família que decideix amagar i cuidar un revolucionari ferit al que busca la policia de la dictadura militar. Nominada al Goya com a millor pel·lícula iberoamericana, 1976, ja la podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
Tres raons de pel·lícula.
I ara anem a defensar allò que ens agrada tant, fer d'advocats, defensors. Tres raons per les que creiem que hauríeu de veure o revisar, si ja l'heu vist, que possiblement és el que passa avui en aquest cas, tornar a revisar una vegada més una pel·lícula que d'aquelles que anomenem importantíssimes en la història del cinema. Avui, ni més ni menys, El libro de la selva.
Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación.
Primera raó, perquè estrenada l'any 1967, aquesta producció està basada en els relats de Mowgli, personatge creat i escrit per Rudyard Kipling. És el 19è llargmetratge de Disney i el primer després de morir el seu fundador, Walt Disney.
Soy oso dich oso. Oso feliz.
Segona raó, perquè és la història d'un nen abandonat a la jungla i que resulta atractiva per a totes les edats, per esperit, pel regust que deixa i també, sobretot, per la gran personificació de tots els animals. Guanyadora a l'Òscar a la millor cançó.
Sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
No, Mowgli, cuidado.
Lo más vital en esta vida.
I tercera raó, perquè deixa clar com a lliçó de vida un equilibri entre l'optimisme d'un os vividor que es troba en el personatge a la seva fugida i l'exagerada responsabilitat d'una pantera que creu fer sempre el millor pel nen i pel seu futur.
Si buscas lo más esencial sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
I entre ball i ball, perquè estàvem aquí tots movent-nos drets, parlem d'un altre ball, del palmarès precisament dels Globus d'Or, que es va donar a conèixer aquesta matinada del dimarts al dimecres. Recordeu que és un premi que dona l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood i que és el tret de sortida d'aquest final ja de temporada de premis. Aquí encara ens falten, evidentment, els grossos, els Goya, els Gaudí, però sí que és veritat que a nivell internacional aquests Globus d'Or marquen aquest final de temporada, que els Oscars jo crec que tindran una certa influència, sobretot per una cosa tan negativa com és el fet de que moltes pel·lícules encara no s'han estrenat aquí i en molts països que no siguin Estats Units, és a dir, que a la majoria de països del món moltes pel·lícules encara no s'han vist, i després que totes han vingut molt tard. Vol dir que els acadèmics no voldria pensar malament, perquè mai, ja saps que mai ho faig, però podria ser molt bé que els Òscar, més d'una i de dues i de tres pel·lícules, els acadèmics no l'hagin vist i que tenint com a referència ha guanyat el Globus d'Or. Hi ha qui diu que els Òscar es guanyen i els Globus es compren, però és veritat que podria ser que més d'un acadèmic no fes la feina com l'hauria...
Com
tocaria fer-la. No va haver-hi grans sorpreses perquè els més nominats van ser els que van recollir els premis. Recordem que teníem Ànimes en pena de Inisherin, de Martin McDonagh amb Colin Farrell i Brendan Gleeson, que tenia 8 nominacions, entre les quals hi havia la de millor pel·lícula o comèdia musical i la de guionista i director. I de molt a prop hi havia Tot alhora, tot arreu, amb 6 nominacions, i després Babylon, de Damien Chazelle, que protagonitza Margot Robbie, i Los Fabelman, de Spielberg, que tenia 5 nominacions cadascuna. En les sèries teníem les nominacions del Col·legi Abbott, de Disney, i que va acabar sent una de les protagonistes de La nit, com veureu, i recordem-ho, HBO Max i Netflix empataven el nombre de nominacions amb 14.
Veiem una miqueta com es van repartir els premis. A l'apartat cinematogràfic, les guanyadores van ser Los Fabelman, en drama, que també van dur-se el millor director per Steven Spielberg.
Encara dona gust i satisfacció sentir que en algun premi d'aquests grans encara es diu millor director Steven Spielberg,
sí,
carrera que porta.
Té corda per temps. I Alma Sempena, de Inisherin, comèdia musical, sabeu que els Globus parteixen drama i comèdia, que també va guanyar el premi a millor guió. Pel que fa a la interpretació en actrius, Kate Blanchett per Tar, també en drama,
que té l'Oscar, diria, més que assegurat.
I Michelle Yeoh per Tot alhora, tot arreu, en el cas de comèdia. I en actors, Austin Butler per Elvis, també en drama. I Colin Farrell per Alma Sempena, de Inisherin, en l'apartat de comèdia. Afegir, millor pel·lícula d'animació, Pinocho, de Guillermo del Toro.
Curiós, perquè hi havia produccions importants de Pixar i d'altres grans d'Estats Units o de Nord-Amèrica, i se'n van dur aquesta producció de
Guillermo. Que més està en plataforma, és a dir, que es pot veure. I també millor pel·lícula de parla no anglesa, Argentina 1985. Pel que fa a les sèries, La casa del dragón, la família Targaryen en drama, i Colegio Abbott en l'apartat de comèdia, que també va guanyar el premi a millor actriu per Quinta Brunson. Altres premis d'interpretació, Zendaya és un clàssic, per Eufòria, Kevin Costner, que feia molt temps també que no el veiem per Yellowstone, i Jeremy Allen White per The Bear, també una altra de les sèries revelació de la temporada.
Per cert, que Kevin Costner va ser un dels no assistents a la gala, perquè n'hi van faltar molts, per tant, segueix sent aquella gala que no acaba d'aixecar cap.
En deien de la reconciliació, però bé, jo però ho posaria no... moltes cometes, això. No. Hem de dir també que com a minissèrie, ho havíem comentat aquí també amb la secció de la Sandra Sotillo, doncs va ser part de White Lotus.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, la setmana vinent jugarem a les pel·lícules i bufarem les espelmes d'un dels grans actors espanyols de les darreres dècades. I ara anem a regalar entrades.
Sí, innocents de nosaltres, vàrem fer una pregunta que ens semblava que tenia algun sentit i al final hem vist que ja teníem la resposta abans de començar. Volíem saber quina pel·lícula teníeu previst anar a veure i, per tant, ara serà quina heu vist aquestes festes de Nadal.
Doncs bé, hem de dir que més de 80, prop de 90 respostes guanya per majoria absoluta. Absolutament, gairebé tothom,
o
Avatar 2. Avatar 2. De fet, hem de dir que les persones que no han anat a veure Avatar 2 han anat a veure El gat amb botes, La mujer rei, Històries para no contar, o I wanna dance with somebody, que era la biografia de Whitney Houston. Són res, però contades, la resta, tothom ha anat a veure la segona part d'Avatar. Partint d'aquí, basem la pregunta d'aquesta setmana.
Efectivament, la pregunta... Bé, has dit la guanyadora o guanyador?
No, perdó, no, perdó, perdó. Entre totes aquestes... Ja anava a la pregunta de la setmana vinent.
Com que n'hi havien tantes.
Entre totes aquestes respostes s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinema Zulot, la Carmen Reyes, que ja ens ha dit, evidentment, Avatar 2.
Doncs com deien, rendint-nos a l'evidència, ja que tothom ha anat a veure Avatar, voldríem saber precisament què en destacaríeu. Però volem una bona crítica perquè volem saber què en destacaríeu en sentit positiu o en negatiu d'aquesta pel·lícula d'Avatar 2.
Doncs vinga, ja sabeu que podeu enviar les respostes a Facebook i a Instagram de Ràdio Olot.
Més o menys com nosaltres, tant en sentit positiu com negatiu, ens agrada explicar tot allò que sigui parlar de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana i tornarem la setmana vinent.
A reveure. Every time I think about it, can't